Buonasera.
Президент у нас не будет, родители, они будут папа и мама.
Closer to home, it has been a busy year for my family.
On to Lewandowski and then Frank Zimmer.
Auch wenn es natürlich ein bisschen bitter ist.
Enough is enough.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Com cada dissabte a aquesta hora obrim finestra al món amb els corresponsals de Catalunya Ràdio. Avui marxem fins a Alemanya. Berlín, Oriol Serra, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, 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 amb molta calor, aquesta setmana i la que ens espera la setmana que ve, perquè arribarem a 35 graus aquí a Berlín, que de seguida està dit. Però, mira, avui, justament ara mateix, està plovisquejant i, encara que sembli estrany que ho digui, s'agraeix.
És habitual aquesta temperatura, aquesta època de l'any a Berlín o no?
Sí, la veritat és que sí, és que els darrers anys, els mesos de juny especialment, són molt, molt càlids. Arribem a fregar els 40 graus i bé, ja veureu segurament la setmana que ve imatges de gent als parcs amb banyador, pràcticament la gent remullant-se a les fonts i molta gent doncs, que ha de sortir de les oficines perquè aquest país no està adaptat a les altes temperatures i l'aire condicionat doncs, és poc habitual.
Temperatures de contrastos a Berlín perquè és que jo... Una vegada que vaig fer un viatge a Berlín d'un mes de febrer és la vegada de la vida que he passat més fred.
Sí, el mes de febrer és especialment fred i mira, ara que ho dius, m'has fet pensar que una de les qüestions que tractarem avui, que és la Berlinale, no? El Festival Internacional de Cinema, es fa sempre el mes de febrer, finals de gener, febrer. Aquest any s'havia de fer fins i tot una miqueta més tard, fins a la primera setmana de març, i sempre va associat això, al fred, no? A congelar-se fent cua per entrar als cinemes, a les rodes de premsa, etc. I precisament ara doncs, la gent està al·lucinant amb una de les poques coses positives que ens ha portat aquesta pandèmia, que és, per exemple, el cinema a l'aire lliure.
Doncs parlem de cinema.
She's Emmy, an eminent romantic teacher from Little Paris.
Perquè ara explicava l'Oriol que aquesta setmana s'ha posat en marxa el Festival de Cine per Antonomàsia de Berlín, que és la Berlinale. Aquest any es fa amb un format diferent, amb aquest cinema a la fresca, amb aquest pati de butaques. Entenc que també per la temperatura, però especialment també per la pandèmia.
Sí, sí, exacte. O sigui, la idea és aquesta i, de fet, això ha comportat també que s'hagi hagut de reduir moltíssim l'aforament. Recordem que la Berlinale, sobretot, és un festival amb palmarès i amb competició, etc, però, sobretot, un festival del públic. I aquest any, doncs, penseu que si normalment es venen al voltant de les 600.000 entrades de cinema per la Berlinale, aquest any només s'han venut o s'han posat a la venda 60.000 entrades. Per tant, la reducció ha estat dràstica perquè només hi ha 16 cinemes a l'aire lliure, que, per cert, molt ben triats, Roger? O sigui, són llocs emblemàtics de Berlín, tu que ho coneixes.
On?
Per exemple, a l'Illa dels Museus, ben bé entre el Pergamon i la Alte Nationalgalerie.
Allà tenen els...
És una illa doncs, preciosa, exactament, i és un lloc molt agradable, i per tant doncs, veure una pel·lícula a l'aire lliure i amb les temperatures que està fent aquests dies és molt agraït pels privilegiats que, evidentment, que han aconseguit alguna d'aquestes 60.000 entrades. No? Altres llocs són, per exemple, el Palau de Charlottenburg, un lloc també molt interessant i també bonic i agradable de veure. Darrere la Potsdamer Platz, a prop de la Filarmònica, amb tot l'skyline de la Potsdamer Platz al fons. Vull dir, és realment un redescobriment.
Quines ganes de viatjar.
Sí, la veritat és que t'entenc, perquè ens passa a tots una mica, però realment la Berlinale s'ha redescobert, és a dir, ha tornat a les seves arrels, perquè sí que això va començar com un festival d'estiu en els seus orígens, i als anys 70 va ser quan algun il·luminat va dir de posar-lo a l'hivern, no? Per tant, no sé si aquesta edició especial d'estiu de la Berlinale ha vingut per quedar-se o no, ho veurem, no ho crec que vagin tan enllà, però vaja, vam tenir el Palmarès, els premis al mes de març, i ara doncs, tenim aquesta part dedicada al públic, que podrà veure aquestes pel·lícules que, evidentment, doncs, han perdut aquell glamour, no?, de la novetat, que arriben cremades, però... Escolta, val més això que res, eh?
Escolta'm, sentíem el tràiler d'una pel·li, que és una sàtira romanesa sobre un vídeo porno que es fa viral. És una de les sorpreses del festival, no? De què va? I exactament, què explica? Perquè crec que ja es va anunciar la pel·lícula guanyadora fa uns mesos, eh?
Sí. Aquesta va ser l'Os d'Or. I, de fet, bàsicament parla de la doble moral, no? O sigui, el punt de partida és un vídeo de contingut pornogràfic que en el que apareix una mestra, i aleshores aquest vídeo es fa viral, i a partir d'aquí, doncs, és aquesta història, aquesta sàtira, no? Al voltant d'aquesta doble moral que hi ha a la nostra societat. Quan dic nostra, vull dir a la societat occidental en general, eh? I és una pel·lícula que du per títol Bad Luck Banging on a Loony Porn. Bé, és una pel·lícula que és també buscar la provocació, eh? Una mica l'essència d'aquest festival, de la Berlinale. I el clar, a l'arribar a aquesta edició del públic, o dedicada al públic, tan distanciada de l'edició restringida online que es va fer per donar a conèixer el palmarès, doncs la cosa ha quedat aigualida i també ha fet, doncs, que no arribessin aquí les estrelles, no? Per exemple, Judy Foster va estar a punt de deixar-se veure aquests dies per aquí a Berlín, però finalment no ho ha fet perquè, bé, suposo que no hi ha vist prou interès comercial, potser, i sí que ha vingut la persona a qui interpreta, no? És una pel·lícula molt interessant, també
de Mauritanian, no? És la de la Judy Foster?
Correcte, de Mauritanian. És una pel·lícula, doncs, molt associada a una altra de les temàtiques de la Berlinale, que és el cinema polític, en aquest cas sobre un expresoner de Guantánamo, i, bé, les anava a dir peripècies, però més aviat, doncs, les desgràcies, la tortura, el que li va suposar amb ell, pràcticament per la seva aparença, havent anat a parar a Guantánamo, i s'explica, doncs, sobretot a partir del paper de l'advocada, que, per cert, s'ha deixat veure, ella sí que s'ha deixat veure a la Berlinale aquests dies, Nancy Hollander, una dona que ha passat a la història, doncs, pel seu paper defensant els drets d'un dels molts presoners de Guantánamo, que van arribar en aquesta presó de Guantánamo injustament, no?
I ahir que parlem de cinema, Oriol Serra, deixa'm preguntar-te, perquè aquestes pel·lis de sèrie B, de dissabte tarda, que a vegades et trobes fent zapping en algun canal, pel·lícules més aviat ensucrades, en què la trama sempre és la mateixa, una història d'amor, un home bo, un home dolent, no? I que no sé si són ben bé alemanyes, austríaques, però que deuen tenir també el seu èxit i el seu públic, no? Encara que artísticament, doncs, el valor és el que és. Però hi ha aquesta indústria, no?, també, a casa vostra.
Sí, hi ha una indústria de cinema, sí, així tou, no?, podríem dir, que jo crec que ho promou molt, doncs, el que és la pròpia televisió pública del país. Hi ha molt cinema, que més que cinema seria pel·lícules pensades per televisió, no?, directament. Es porta també molt el que és les pel·lícules policíaques, o les històries que tenen una trama policíaca o de thriller. Crec que també és una tradició que Alemanya ha agafat molt, ha importat molt d'Escandinàvia, perquè hi ha aquest intercanvi. Veiem aquí també moltes pel·lícules que arriben des de Suècia, o sobretot de Suècia, també alguna de danesa, i que s'emeten, doncs, a la televisió pública i que tenen força èxit, no? O sigui, seria una mica aquelles històries tipus trilogia de Larson traslladada a la televisió, no? I bé, com et deia, aquesta gran xarxa de televisió pública, que és la ARD i la ZDF, doncs posen molts diners a la producció audiovisual autòctona, que, bé, em sorprèn que tu te les trobis el dissabte a la tarda, però... Perquè no,
és que saps què passa? Que jo el dissabte a la tarda faig migdiada, una estona,
sí?
Perquè ens llevem molt d'hora, i aleshores quan em desperto, que estic convalescent i no me'n recordo ni d'on soc ni com em dic, aleshores... Sí. Reactivo abans de tornar-me a posar a treballar, faig el zapping pertinent abans d'arribar a la roda del 324. Que moltes vegades també t'hi veig, no? I aleshores, en aquest zapping, a vegades em topo amb aquestes pel·lícules de discutible valor artístic.
Sí. Jo et recomano que les posis en versió original, si pots, per això. Almenys, mira, serà una mitjana ben aprofitada.
Potser serà la manera d'entendre alguna cosa. Va, deixa'm que soni un himne nacional. Perquè són dies d'Eurocopa, sí. No sé com es viu aquí a Alemanya, crec que sou una de les favorites, si més no. Aquí no, estan vacunats ja directament els jugadors a Alemanya?
No. I ara? No. Aquí s'ha parlat molt, de fet, de la controvèrsia, o s'ha plantejat de manera controvertida el que està passant amb la selecció d'Espanya, no? No, aquí els jugadors de futbol no són prioritaris i, per tant, han d'esperar, com la resta de la societat, a rebre la vacuna. També val a dir que hi ha qui tampoc ho veia gaire interessant o útil, perquè probablement una segona dosi hauria caigut en ple torneig i, per tant, els efectes secundaris haurien pogut afectar el rendiment dels jugadors. Però, vaja, en qualsevol cas, s'hauran d'esperar com tothom i, per tant, arriben a l'Eurocopa sense vacunar. I hi ha moltes ganes de futbol. És un país molt futbolístic, com ja sabeu. Aquí, de fet, el Mundial del 2006 va suposar un abans i un després a nivell social, a nivell d'orgull nacional, a nivell de tornar-se a pintar la bandera a la cara, perquè és un país, recordem-ho, on el sentiment patriòtic o nacionalista ha estat molt reprimit i segueix reprimit per qüestions històriques, no? I quan arriba el futbol, es deixen anar una mica i ara, la gent té ganes de veure aquest public viewing, no? Aquestes grans pantalles que s'instal·len per tot arreu, sobretot, a les terrasses dels Via Garten, no?, dels jardins de cervesa, i crec que serà una via d'escapament per molts alemanys.
La selecció alemanya que debuta aquest dimarts contra França amb un partidàs, per tant, a veure com acaba tot plegat. Bon partit. Mira, tu t'agrada el futbol, Oriol?
Sí, m'agrada, escolta, posant-hi límits, el futbol sempre ho diem, o sigui, fins a cert punt, però sí que m'agrada el futbol, i a més, aquest Alemanya-França sempre té aquella morbositat dels veïns, no?, del motor europeu, potser de tornar a veure una altra vegada Merkel a prop de Macron, no tinc clar mateix si es trobaran o no. Recordem que l'escenari és precisament a Alemanya, és a Munic, a Baviera, i per tant, serà interessant, no?, veure com alemanys i francesos es retroben al terreny de joc. Això de que siguin favorits no ho tinc tampoc gaire clar, perquè l'entrenador, el seleccionador alemany, Joachim Löw, està a les seves últimes hores. De fet, s'acomiadarà amb aquesta Eurocopa. Van fer un bon partit de prèvia, amistós, golejant Letònia, si no m'equivoco. Uh-huh. Però vaja, no és l'Alemanya, la millor Alemanya de tots els temps.
Molt bé. Oriol Serra, cap a Berlín, una abraçada ben forta, cuida't molt.
Una abraçada i bon cap de setmana.
3 minuts per arribar a les 12 del migdia. Ens actualitzarem amb les notícies que sempre ens porta la Neus Bonet i l'equip d'informatius. I de seguida tornarem al suplement i serem fins a l'1 del migdia. De seguida el prohibit parlar de futbol de la Gemma Herrero i el Toni Padilla. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.